Déu, olors, sabors i colors de l'Ebre. Un podcast amb ADN ebrenc per conèixer el nostre territori a través dels cinc sentits.
La Festa del Renaixement de Tortosa arriba enguany a la 29a edició. Durant 4 dies, la ciutat torna a vestir-se del segle XVI per recordar una de les etapes de màxim esplendor de la seva història. Però més enllà de l'espectacle i l'ambient de carrers, la festa també és una oportunitat per redescobrir el passat de Tortosa i entendre per què va ser una de les ciutats més importants de la Corona d'Aragó. El lema de la festa és l'esplendor d'una ciutat al segle XVI, però què explica exactament aquesta frase? Ens ho detalla l'historiador i exdirector de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Albert Curto.
A veure, es diu esplendor bàsicament perquè en d'altres zones, per exemple, de Catalunya mateix, doncs va haver justament al segle XVI una davallada. No? Això vindria produït per la guerra contra Joan II, a finals del segle XV, un element bàsic de la crisi que no va afectar Tortosa. Llavors, diguéssim que Tortosa ja era, per dir-ho així, hegemònica, no? Esplendor, ja ho tenien en la baixa edat mitjana, segle XIV-XV, però la va continuar tenint al XVI. La clau està que no estava tan eclipsada per altres poblacions perquè resulta que les altres estaven més en crisi. Llavors, doncs, Tortosa va lluir molt més al XVI, per dir-ho així.
Tortosa va viure durant el Renaixement un dels moments de màxim prosperitat de la seva història. Una ciutat amb més pes polític, econòmic i comercial que exercia d'enllaç entre l'interior i la Mediterrània. Curto ens explica quina era la rellevància de Tortosa en aquell moment.
A veure, Tortosa ha tingut durant segles molta importància, cosa que avui en dia qui no conegui la història de la ciutat pues se queda molt sorprès, no? Perquè en definitiva era la porta d'entrada i sortida de la península, pel riu Ebre. I això feia que tots els excedents, no? De blat, llana, que baixaven pel riu, de Castella, d'Aragó, se distribuïen després al Mediterrani occidental. Per tant, Tortosa era clau. Però és que, a més, ho era per totes les mercaderies i totes les manufactures que del Mediterrani pujaven i entraven dins de les regions peninsulars. Per tant, sempre va tindre un paper cabdal. Després hi havia una oligarquia mercantil a Tortosa que operava amb la majoria de les ciutats del Mediterrani. I això era una cosa evident. D'aquí que Tortosa durant segles va ser, doncs, a nivell de Catalunya, la segona, tercera població, important, i a nivell de la Corona d'Aragó, doncs, també era de les més importants. Vull dir, això va ser-ho durant bastants segles.
I si hi havia un element indispensable per entendre aquella importància, era el riu Ebre, autèntica via de comunicació i de transport de mercaderies. El riu va ser clau en el desenvolupament de la ciutat.
Home, jo diria que Tortosa existeix pel riu, és a dir, bàsicament és el control mateix del riu, és l'aprofitament del riu, la navegabilitat, tot plegat és el que li dona el sentit a la ciutat. Per això comentava abans que avui en dia que vivim, de fet, d'esquenes al riu, ens pot sorprendre aquesta situació, però la primera meitat del segle XIX, doncs, això era una constant, no? Llavors, doncs, bueno, el tràfic de l'Ebre era, doncs, bueno, doncs, estar al lloc privilegiat per excel·lència. Per tant, doncs, aquí tot el tema d'influències culturals, tot el tema d'intercanvis mercantils, tot això es donava en aquesta ciutat.
La petjada d'aquella època encara és visible avui. Edificis, carrers i espais monumentals formen part d'un patrimoni que identifica Tortosa i que la Festa del Renaixement reivindica any rere any.
El tema del patrimoni és un tema també complex perquè, en primer terme, cal tindre consciència d'aquest patrimoni, cal valorar-lo, cal conèixer-lo i, bueno, no sempre ha estat així. Llavors, sí que és veritat que justament el desconeixement del propi patrimoni acaba comportant la seva destrucció, no? Perquè no se'l valora suficientment. Hi ha un desajust, jo crec, bastant evident entre el llegat patrimonial que tenim encara i que es pot conservar, malgrat totes les destruccions que hi ha hagut, i, diguéssim, el potencial o la sensibilitat social respecte a això. Jo crec que hi ha un divorci bastant evident, no? Llavors, doncs, bueno, ni a nivell social moltes vegades ni a nivell polític ni a nivell institucional se li té massa en compte a aquest ric patrimoni que, evidentment, també a d'altres zones, bueno, a d'altres zones potser ho tindríem pitjor, però a d'altres zones ho tindríem molt millor i bueno, i se'n farien un ressò molt, molt més clar, no?
De fet, un dels objectius fundacionals de la festa va ser precisament recuperar i posar en valor aquest patrimoni, fent que els mateixos tortosins el redescobrisquen.
Bueno, de l'època del Renaixement, testimonis tampoc n'hi ha tants i tants. De la part antiga de la ciutat, amb diferents nivells, inclús cronològics, sí, i tant. I sí que és veritat, per exemple, això que dèiem, que hi ha molta gent que desconeix la pròpia ciutat. Això és una cosa que sorprèn molt, no? És a dir, hi ha gent que en la vida doncs, ha anat o molt poc, o gent jove, que ni parlar-ne, doncs, jo que sé, el barri de Santa Clara, el barri del Garrofer, per Remolins, tot, vull dir, la gent no va, és a dir, la gent va sempre als mateixos llocs. I això és una pena, perquè això és una mica, bueno, despendre's, no?, de l'essència de la ciutat i està passant.
Però la festa no només recupera escenaris, també permet entendre com era la vida quotidiana d'aquell temps, sempre amb una aposta decidida pel rigor històric.
Si ens posem en el context de les festes de recreació històrica, que moltes d'elles, si fem un repàs en el panorama que tenim, moltes vegades doncs, són, bueno, no dic inventos, però quasi bé. És a dir, hi ha un rerefons inicial, però moltes altres vegades doncs, se perd ja l'orientació dels orígens, no? Sinó que una mica doncs, va d'això. Evidentment, una festa d'aquestes magnituds ja, i d'aquestes característiques no es pot pretendre que sigui un calc rigorós, històric de lo que diu la documentació, perquè entre altres coses, pues, bueno, hasta no seria ni una festa, vull dir, seria una cosa pues, bueno, més acadèmica, no es tracta d'això. Però haver un pòsit, unes bases concretes documentals, sí. I en aquest cas, en el cas de la Festa del Renaixement, això sí que es té. És a dir, jo recordo que els primers anys, inclús la pròpia vestimenta, no era una cosa arbitrària, sinó que era una cosa que s'investigava en catàlegs de pintures de l'època i s'intentava, a partir de les modistes, de fer-ho més o menys un calc semblant a lo que hauria de ser en aquell moment. Evidentment, això es va fer molt els primers anys, després doncs, hi ha hagut una mica màniga ampla en aquest sentit, no? Allò que comentaves, hi ha una sèrie d'actes que són estructurals de la pròpia festa, que són els que reiteren i repeteixen anualment, que estan basats en documentació directa. I això també és molt important, no? La jura dels consellers, la jura mateix dels arxivers, l'obertura de portes, els manifestos que es fan, el pregó, totes aquestes coses, més o menys, segueixen unes pautes que venen determinades, afortunadament, perquè tenim documentació que ens ho acredita, del segle XVI. I, per tant, jo crec que això és un valor important afegit a la festa. Ara bé, tampoc podem pretendre que la festa sigui doncs, el que dèiem, un acte purament acadèmic, perquè, bueno, en definitiva, és una festa.
Aquest rigor també reflecteix en un dels aspectes més visibles de la celebració, la indumentària. Els vestits que llueixen participants i grups segueixen criteris històrics molt acurats.
Però, per exemple, hi havia un fet inicialment que s'intentava fer, però que no s'ha acabat d'aconseguir, o amb els anys una mica s'ha tergiversat, que precisament un dels eslògans que es deia és que no ens disfressàvem, sinó que ens vestíem d'època. Això volia dir que cadascú havia de representar-se en ell mateix com si fos del segle XVI. Jo, per exemple, la meva vestimenta és d'un arxiver del segle XVI, no és una cosa casual. Vol dir això que jo procuraria, o jo procuraré, i de fet no ho he fet en cap ocasió, vestir-me d'una altra cosa, no? És a dir, llavors, aquí es va dir, per exemple, doncs jo que sé que els farmacèutics doncs, s'anessin vestits d'apotecari, que cadascun de les persones que van exercint avui en dia els seus actes normals, doncs que intentessin, s'intentés vestir-se tal qual era en aquella època. Això es va pretendre molt. L'altra cosa és que, bueno, doncs que al final, doncs, clar, això és llibertat d'acció, no? I a la gent tampoc la pots obligar a... I la gent, doncs, al final, doncs, no sé, per exemple, hi ha un fet a destacar que sí que és veritat, que és molt més vistós, però clar, si mirem el panorama, hi ha molts més nobles ara que en la seva època, proporcionalment parlant, no?
Cada edició aprofundeix també en alguns aspectes concrets de la ciutat renaixentista. L'any passat, per exemple, es va posar el focus en els trasts de Tortosa.
Bueno, es vincula més amb les cofradies i els gremis. Els trasts serien com segments a l'hora de defensar la ciutat. La ciutat era una ciutat forta, murallada totalment, no? amb les seves baluars, però a més amb muralles, de les quals encara es conserva algun tram. Llavors, a l'hora de defensar la ciutat, pensem que no existia en aquell moment un exèrcit regular ni una policia concreta, doncs, recaïa tot moltes vegades amb les cofradies i els gremis, que en definitiva eren el teixit social del lloc. Llavors, els trasts aquests que comentes eren porcions d'espaials en la que de tal lloc a tal altre doncs, li tocava defensar-ho doncs, a tal cofradia. I aquella cofradia solia portar una mitjana entre 50 i 60 persones que havien d'estar especialment en aquell espai. No? Llavors, en un cas doncs, de conflicte bèl·lic, doncs, aquestes persones, aquests gremis, defensarien la ciutat.
Uns trasts que, salvant les distàncies, podrien comparar-se amb els barris actuals i que ajuden a entendre com s'organitzava la ciutat fa 5 segles.
Bueno, alguna cosa sí, perquè, clar, hi havia cofradies molt vinculades en espais. Per exemple, ara penso la de Sant Jaume, cofradia de Sant Jaume, o la mateixa de Sant Antoni, que era dels pagesos, que de fet, i és curiós, tot i que no se li posa massa en relleu, eren els que aportaven la meitat dels confrades per a defensa. És a dir, aquestes dos cofradies acumulaven la meitat. Doncs, evidentment, estaven més vinculades al sector nord de la ciutat, que era el sector de Remolins, el sector de Sant Jaume, perquè és on abundaven més els pagesos. Vull dir que, en aquest sentit, una mica de relació sí que existia entre el traçat urbà i les cofradies que estaven vinculades en aquell sector. I eren les que havien de defensar aquella zona.
I acabem aquest espai amb una mirada al present, partint de la coneguda reflexió de Cristòfol Despuig als col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Què ha de tenir una ciutat per a fer-se gran que no tinga Tortosa? Albert Curto reflexiona sobre fins a quin punt la ciutat ha sabut aprofitar tot aquell potencial al llarg dels segles.
Però Despuig parla molt també de l'entorn, no? De l'entorn natural i tot el que això representava, no? d'explotació, doncs, inclús dels boscos, del port, de la pesca, i tot això d'una manera o d'una altra continua sent. La gran diferència és que, bueno, entre el segle XVI i no? l'època de Despuig ara, doncs, van passar coses, i aquí doncs, no vam entrar, per exemple, a l'època de la Revolució Industrial, cosa que altres zones sí, i per tant, aquest gran canvi no es va donar aquí, sí que es va donar a altres llocs. I, bueno, doncs potser estem més aproximats a Despuig que a un altre lloc, però clar, això no sé si és bo o dolent.
La Festa del Renaixement és molt més que una recreació històrica. És una invitació a mirar enrere per entendre qui som, a redescobrir el patrimoni i la història d'una ciutat que durant el segle XVI va viure una de les seues èpoques de màxima esplendor. Un passat que durant aquests dies torna a prendre vida als carrers de Tortosa.